una estratègia d'alguns concursants d'intentar una mica que el company no acabi d'estar ben valorat.
Ell,
ja et diran que no.
Ell, el seu argument és que a casa no hi havia... Que vaig trobar una excusa una mica...
Que no havia passat mai en un talent. En un talent, quan hi ha suport de veu, sempre tens dues persones que no tenen res a veure amb els concursants. Sinó, però en aquest cas, aquí som concursants.
No, aquí som concursants.
Aquí, clar,
hi havia el Covino, que escolta...
No m'agrada gens, vaig estar vigilant molt les segones veus, vaig dir molt de compte...
La jaqueta, per cert, aquesta
jaqueta... Una mica apretadeta.
Sí, anava dos, tres talles més petites.
Tres o quatre.
El proper dia obren la cremallera, perquè si no tindrem un disgust. Arribarà trossos de la cremallera a la pantalla.
Les tres de l'americana era brutal. No. Ara que portem ja dues setmanes de concurs...
I per cert, per què fan... que això és una cosa que no vaig acabar d'entendre.
El bar musical.
No. A la realització de l'Eufòria fan uns primers planos que una mica més i li veig la càries a algun dels membres del jurat. Bueno, del jurat. O dels coachs. Sobretot amb els coachs. El jurat no tant, però el dels coachs...
Sí.
És que els hi foten... O sigui, dius... El Dani Anglès,
per exemple,
el Cubí, no? Dius,
sí, són els primers planos...
I a més brillen una mica, els haurien de retocar de maquillatge.
Cal aquest primer pla que una mica més hi salten de la pantalla a casa?
Això és el realitzador, el Miquel Sala.
Jo trobo que no cal aquest...
Molt agressiu, molt perillós.
No, amb un primer pla, ni que siguis Robert Redford, surts afavorit.
El Josep Maria Salat és el realitzador.
I crec que són excessius. I el Cubino va sortir en un primer pla.
Moltes entrades, molt desmillorat, i no m'agrada gens aquesta realització. Per mi,
molt les arrugues. Bé, ara portem dues setmanes.
Sí.
Tens algun favorit que dius, ho petarà? Perquè no. Jo ja estic quasi bé amb el Marc Serra, eh? Tenim una que és...
Jo?
Que és la Carla.
La Carla.
La Carla va fer una actuació meravellosa.
És que és molt guapa.
La setmana que ve ens vas regalar una
la
passada.
La setmana anterior, eh?
I què he dit?
Ai, la que ve.
La setmana que ve.
La que ve si ho està bé. La que ve també. T'he sentit una mica rígida, una mica cerebral. La teva veu segueix sent or pur. Per mi ets un sí.
Jo estic indecis, o sigui, recollint el que da una mica l'Helena. Vocalment has estat perfecte. A nivell de moviments he vist una expressió vocal molt forta que potser corporalment no t'he vist com atinar. Per part meva, és un sí.
Moltes gràcies.
Carla, la mantenim com a una de les favorites a dia d'avui d'aquesta segona temporada. Eh? Va haver problemes també de so, eh, Toni? Va haver alguns problemes tècnics. El micro...
És normal, són moltes hores de programa.
És directe.
I passen aquestes coses.
Sí, sí, sí. Però anem a recollir-ho perquè ens agrada. Perquè si no ho recollim nosaltres també ho farà la PM.
No, si li passa el Toni, passa el Toni Rovira i els hi passa l'Eufòria.
Ho farem després d'aquesta petita pausa perquè la nostra espia té informació, us ho dic jo. Vinga, fins ara. Fins ara. Has de dir coses, eh? Què tenim, 10 minuts?
Marta, què ens has d'explicar? Que jo ja em quedo aquí ballant amb el Tomàs, no et preocupis.
No li anava el micro. I ella parlant.
On es queda el Tomàs, Sigi?
Vinga. Allà, vèiem la Marta parlar i no se sentia.
Està bé. A vegades les coses interessants estan després del programa.
Sí. Bueno, jo...
No, tampoc. Ah, sí.
Ara, li van
passar. Em pensava que ja estava amb la
música. No, li havien posat un micro de mà.
M'apunta el Xavier Marí, cap de programes de RAC1, que jo estic amb ella, que la Carla en recorda bastant a la Mariona.
Sí, senyor.
I així com a l'anterior ocasió, jo tenia una aposta pel Triquell.
Sí.
Que el Triquell, per cert, ara ja ha començat a convocar concerts i ho està petant perquè no hi ha entrades enlloc. Aquí, no sé jo si...
Que això passa moltes vegades en aquests talents. Guanya sempre hi ha un guanyador que dius, oh, meravell... I després és el segon o el tercer, copeta't per tot arreu.
Si no faci, no sé, vull dir que potser sí serà la Carla o potser serà un altre perfil, veurem què passa.
I l'Helena? Què opines de l'Helena?
L'Helena, ara no... Posa'm la cançó, perquè ara mateix no... L'Helena, qui és, l'Helena?
La del cabell curtet.
La del cabell curtet...
Te la van posar a la cadira d'honor.
Sí,
eh?
Sí.
Què et sembla?
Sí, molt bé, molt bé.
Va agradar? Anem a veure l'actuació
i amb això acabarem, ja, eh?
Sí, sí. Es por eso que mi alma llora y ya no puedo.
versió i em quedo amb la teva, estimada. Ets un sí!
Helena, tens la visió. I en un artista això és important, la visió. La visió és saber d'on vens i saber on vols anar, però el més important és saber com vols anar-hi. Segueix treballant així, de debò. És un sí.
Jo no estic d'acord amb la versió que es va fer d'aquesta cançó. No, per mi no està la versió.
Mira, què ens diu la Emma.
Tot i que ella ho va defensar bé.
La Emma ens diu: Eufòria és un programa sobrevalorat i els pobres aspirants bastant dolents. Ho sento, però no he sentit més galls com en aquest programa La meva vida.
Sí, però...
Els jutges són sords?
Sí, però a veure, quina...
Emma.
A veure, amb tot el carinyo, eh? Però això ho va dir el Cubino i estic tot el món d'acord amb ell.
Exacte.
Si tu escoltessis aquests grans ídols que teniu musicals...
Sense l'autotune, eh? Sí.
Sense l'arranjament que es fa de les veus, us emportaríeu les mans al cap. Sí. Afinen més els concursants d'Eufòria que molts cantants que sentiu a concerts...
Que després a l'estudi ho arreglen tot, les màquines que teniu
avui. I els concerts, perdona, i els concerts, perquè algun dia, algun dia començarem a explicar els trucs que es fan als concerts de veus pregravades, de músiques pregravades, que es pregrava al concert i aleshores els músics toquen sobre la música que està pregravada. I algunes veus incloses. És a dir que, clar, això d'afinar, pocs artistes afinen, i si no comença a repassar, comenceu a repassar a YouTube, poseu un nom qualsevol, és igual, Adele, els que vulgueu, i comenceu a buscar músiques, cançons que hagin fet en directe. Per exemple, recordo una d'Adele a Las Vegas, que et fots les mans al cap. O sigui, a la que comences a buscar, o sigui, no tots els cantants i totes les cantants afinen i ho fan perfecte a tot arreu, sinó que desafinen. I amb un concurs, gent que és amateur, la majoria nois que tenen 18, que també és un tema que hi ha fins i tot participants de 17-18 anys, que dius, cal, tan joves, que surtin al prime time de televisió, que s'estiguin jugant, o sigui, cada dia el pas a un següent programa, la pressió que això comporta, el que pot passar, home, sobre que els exigim que no afinen bé, home, potser ens ho hem de fer mirar tots una mica,
Toni.
Perquè bé que no li exigim a Rosalía que afini, eh? I jo he sentit Rosalía també alguna ocasió desafinant. El que passa que després s'arreglen les cançons. Vull dir, siguem una mica justos amb aquesta gent que està defensant que està en un concurs.
I que són molt joves. I que són molt joves.
No és un examen per entrar al Liceu. És que a vegades ens passem amb l'exigència. Vull dir, clar, molt fàcil. Mira, fas el tuit i ale, a la puta calle. No, pues no és gens.
Però a més, a banda de que són molt joves, són gent que més o menys tenen una base a l'hora de cantar, però que després estan en un talent que és intentar a millorar i que intentar aprendre per ser un bon cantant.
Després una altra cosa, perdona un moment, després una altra cosa, que aquesta és l'altra. O sigui, aquests concursants, a part de sortir a cantar, han de ballar, han de fer la coreografia. N'hi ha molts que diuen, és que jo no sé ballar. Jo no sé ballar. Ah, doncs, i a l'Albert Sala els diuen, vinga, i aleshores han de cantar, han de ballar, han de defensar el show a l'escenari. I després tens tres persones que t'estan escoltant. No, tres. El jurat, més els del bar... més el no sé què,
més
que si
l'afinació,
que si no sé què, que si has ballat... Home, a veure...
I no és el mateix,
ens estem passant, eh?
I no és el mateix aquest escenari que un teatre normal i corrent, no és el mateix un altre escenari que l'església,
que...
si cantes a l'església.
I tenen 4 dies per executar la cançó.
I ja ho té, per exemple, tenien un servei de psicòleg, perquè també aquests nois necessiten un servei de psicòleg.
Aquí vull anar per allò. Jo no sé si el tenen a Eufòria o no, però si no el tenen, que espavilin. Jo només dic això.
I recordo
que... si no el tenen, que el contractin, perquè això...
no és fàcil de
gestionar. Poden tenir algun ensurt important.
La Gisela, al circ, ens va explicar que de tant en tant, una de les coses que van fer a Jazz Music és que el Toni Cruz agafava un per un i els anava a portar a passejar per la Riera, no era tampoc un lloc idíl·lic, a parlar amb ells, com es troben, què és el que penseu, inquietuds, què és el que produeix ansietat. És a dir, el portava a fer una mica de coach bàsicament per veure exactament quin era l'estat de salut mental d'aquests nois.
La pressió és brutal. I penseu que ells no estan tancats en una acadèmia.
No,
surten.
Segur que alguns s'està escoltant ara. És a dir que,
clar, vull dir que a veure...
Sí.
Bueno, avui ho deixarem aquí, Rocco.
Demà comentarem el del Cover Night, que va aparèixer Miguel Bosé.
Cover Night.
Que va dissabtes, ara.
Sí, que parlant de gent que desafina, aquí tenim el rei de la desafinació. I aquí el tenim. Vull dir que fent de jurat i de coach.
I de coach. I donant lliçons.
I donant lliçons aquí.
També tira trastos, eh? També tira trastos. Sí, dissabte em va tirar trastos per allà, també. Comentarem demà, va.
Bueno, és que en principi no té parella, ara, per tant.
Però això t'ho dic, perquè ara aprofita. Pues això dos anys o quatre anys enrere, no, però ara pesca.
La pesca amb canya. Ara tornem.
Tarta de queso.
RAC 1.
Un euro! Un euro!
A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només un euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duran tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i a la botiga Miele a Via Augusta 24.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Això és el que opinen els pacients dels tractaments dentals del grup Doctor D. Amb les tècniques de sedació en implants dentals del Doctor D no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió i es despertarà amb dents noves. Informis a bladegrup.com, grup Doctor D.
Busques una escola que se centri en l'alumne i el seu desenvolupament? A la Salle Bonanova hi trobaràs atenció personalitzada i un estil pedagògic innovador i canviant que posa la tecnologia al servei de la pedagogia i on l'esport, la música, la dansa i els idiomes hi juguen un paper fonamental. Aprendre, descobrir, cuidar-se, emocionar-se, somriure... La Salle Bonanova. Som el seu somriure. Preinscripció oberta fins al 20 de març.
Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar al teu smartphone. Gaudim del camí. Recorda revisar l'estat i pressió dels pneumàtics. Ells són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. 24 hores, 365 dies l'any al teu servei. Pinchazos24hores.com.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Hola, amigos. Hoy en Brico Aprendiendo íbamos a hablar de cómo instalar vuestro césped artificial en el jardín. Pero hemos pensado que es mejor que llaméis a Césped Solución. Es rápido, fácil y para toda la familia.
Césped Solución. Césped artificial de fabricación europea, de calidad, con 8 años de garantía y equipo propio de instaladores. Más información en la web céspedsolución.es.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
De què rieu?
De l'acudit aquest.
Que
rieu. El xiste.
Xistes.
Que rieu.
Va, Toni, que explica xistes. Què? Però, és la primavera?
Era bo o no?
Molt bo.
Boníssim. La
vinga, posa'm el Hosmer, que tornarem a il·lustrar que arriba la primavera. A veure, anem a resoldre l'enigma d'avui. Ja,
doncs recordem que avui us dèiem que és l'equinoxi de primavera i això volia dir, què volia dir? I us donàvem quatre opcions. A, que el dia i la nit duren el mateix. B, que el sol creua l'Equador i passa de l'hemisferi sud al nord. C, que el Pol Nord inicia un període de 6 mesos en què no es farà de nit. D, totes les anteriors. I avui la resposta correcta era la D, totes les anteriors. Avui a tot el món, el dia i la nit duren el mateix, Exactament el mateix, menys els pols. També és el dia en què doncs, el sol passa, creua l'Equador i passa a il·luminar més l'hemisferi nord que el sud. i també és quan al Pol Nord s'inicien doncs, 6 mesos en què no es fa de nit i al Pol Sud al revés, ara és allò que estaran en aquesta nit perpètua durant mesos i mesos fins al proper equinoxi, que serà el de la tardor. Per tant, avui la resposta correcta era la D.
Vinga, avui hem rebut 627 mails i d'aquests 331 són correctes.
Aviam, aquí va amb la Míriam.
Va, com que avui vostè és l'home dels sortejos. Abans
sí, he de dir que si ara surt un noi. Estaria bastant bé que t'hi guanyés ara, n'és el concert sí, amb
clar,
la Míriam.
Clar, amb la Míriam també, clar, és el premi. La Míriam és el premi.
Seria el número 2 per anar amb la Míriam. No emboliquem la troca.
I la que ha triat la Míriam, li donem la tassa i les xocolates.
I un aplauso.
Va, digui un número de l'1 al 331, senyor Buigas.
El 155.
155.
Molt maco. El número.
Serà molta il·lusió.
S'ha agradat?
Molt nyorto. Molts oients. Demà és el Dia Internacional dels Boscos, que ho sapigueu, i demà parlarem de boscos.
Vinga, doncs ja tenim guanyador. És el Xavier Pallarès Ramírez. Diu, bona tarda, la resposta és la D. Soc Xavier Pallarès. Salut.
Molt bé, Xavier. Encantat. Doncs un minut passa d'un quart de 5 de la tarda. A tot això tenim ja en marxa la Volta a Catalunya, senyor Virgili.
Ja l'he vist.
Avui fent...
Estic molt enfadat, amb,
per què? Esport 3.
Sí, perquè quan passen per un poble posen el cartellet, però només el posen... Re, un segon i no saps on són.
Ara on són, no se sap.
No ho sé,
en la platja d'Aro, Segaró, Sant Feliu de Guíxols, i ara estan sortint de Sant Feliu de Guíxols amb un bosc d'Alzina Sorera, sí, que es veuen les alzines.
Sí, perquè avui és Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Guíxols.
Però com és que tornen a sortir de Sant Feliu de Guíxols?
Perquè és circular.
Ja ho sé que és circular.
Home, clar. I els boscos d'aquí són d'Alzina Sorera, que es veuen les alzines pelades. Està sec, està tot sec, Es veu que no plou, eh? Sí, sí. Si no plou aquest estiu, es cremarà tot, eh?
Sí, sí, és evident que no plou. Bé, no sé si plou o no, és el sector de la banca. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
El Banc Central Europeu torna a fer una crida a la calma després que les borses europees hagin obert amb caigudes que s'han anat frenant a mesura que avança el matí.
Sí, ha estat un cap de setmana mogudet, amb aquesta compra de crèdit suís per part d'UBS i l'operació coordinada dels bancs centrals doncs, per garantir liquiditat. El BCE s'ha sumat a un comunicat conjunt amb l'Autoritat Bancària Europea i la Junta Única de Resolució doncs, per desmarcar-se de la forma en què les autoritats suïsses han organitzat aquest rescat de crèdit suís. N'ha parlat la presidenta del BCE, Christine Lagarde. The euro area banking sector is... El sector bancari de la zona euro és fort i amb bones posicions de liquiditat i capital. El BCE té eines per preservar en qualsevol escenari al sistema i per injectar liquiditat al sistema bancari europeu si així es necessita. To the euro area financial
system, if needed. Bé, per posar llum i per entendre què està passant en el sector bancari, saludem el professor de banca i mercat de capitals, Juan Ignacio Sanz. Professor, bona tarda.
Muy buenas tardes, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. Bé, primer de tot, en el comunicat, els reguladors europeus asseguren que no seguiran l'exemple de Suïssa en cas que es donés alguna fallida bancària a la Unió Europea. Primer de tot, li pregunto què li ha semblat aquesta decisió portada a terme per Suïssa de que el banc UBS es quedi i compri crèdit suís.
Vamos a ver, en primer lugar hay que partir de la definición de Credit Suisse como lo que se conoce como un banco o una entidad sistémica, es decir, hay una serie de entidades que son las de mayor volumen de balance cuya quiebra, cuya insolvencia se considera que podría afectar de manera muy perjudicial al conjunto del sistema financiero. Estas entidades, pues que pueden ser unas 50 en el conjunto del mundo, pues están sujetas a un especial y reforzado régimen de supervisión y seguimiento. Entre ellas está Credit Suisse, con lo cual es una pieza del dominó cuya caída iba a provocar un efecto dominó en serie de efectos incalculables, decía esta mañana el presidente del Consejo Federal Suizo. Entonces había que tomar no era un banco cualquiera, no era el Silicon Valley, aunque también allí ha generado sus problemas. Desde ese punto de vista, hay que añadir un segundo factor, que yo creo que en este caso es relevante, y es que es una entidad suiza. Y Suiza, pues los suizos son muy sucios, muy suizos y muy, muy suyos, quiero decir. Desde ese punto de vista, se ha implementado de manera rápida, ágil y eficaz a la vista de la evolución de la bolsa, que ahora mismo está por encima del 1% de subidas en el día de hoy, una solución que ha tranquilizado al menos transitoriamente al mercado, Tony. Y lo han arreglado desde un punto de vista dentro de los perímetros de la propia Suiza. El otro gran banco del país lo que ha hecho ha sido comprarlo a un precio, evidentemente, de derribo, pero ha comprado y ha cerrado las puertas a la transmisión de ese riesgo más allá de las fronteras suizas.
Vostè que posa en el món bancari llum a la foscor, avui que torna Crims, què li ha passat a Credit Suisse? Perquè és d'aquells bancs que tota la vida teníem com a referent de banca suïssa sòlida, que té un prestigi, i de cop i volta ha entrat en una dinàmica que ha acabat sent rescatada per UBS.
Eso es como hablar del sol y la luna. Entonces vamos a hablar de la cara visible, de la luz. En los últimos años, Credit Suisse, que es una entidad que ha cometido un proceso de expansión mundial muy importante, ha contraído unos gastos de estructura fija, particularmente de personal, muy importantes. Credit Suisse puede tener unos 50.000 empleados en toda su estructura, y el sueldo medio que percibe cada uno de estos empleados está por encima sustancialmente del salario mínimo interprofesional que conocemos nosotros. Estamos hablando de centenares de miles de dólares de sueldo medio para cada una de esas 50.000 personas. En los últimos años, en el año 2021 en menor medida, por encima de 1.000 millones, en el año 2022 por encima de 7.000 millones, ha acumulado pérdidas en el negocio ordinario. Es un banco con pérdidas. Entonces, y a eso se han unido dos circunstancias. Y es que hace ahora mismo dos semanas, en Estados Unidos se pusieron de manifiesto algunas reservas sobre la fiabilidad de la contabilidad en los balances de Credit Suisse. Lo cual lo digo con esta transparencia porque ha sido uno de los factores que ha determinado el precio este fin de semana que ha pagado UBS, Unión de Bancos Suizos, por Credit Suisse, o sea, no es algo reservado. Y en segundo lugar, el miércoles de la semana pasada, el principal accionista privado de Credit Suisse, es un fondo nacional árabe, informaba públicamente su negativa a acudir a una nueva ampliación de capital para contrarrestar las nuevas pérdidas que iba acumulando el banco en el año 2023. Y eso fue lo que puso a todo el mercado en contra de la entidad y ha provocado desde el miércoles lo que ha concluido con la compra, con la adquisición por parte de UBS. Entonces, desde el punto de vista exterior, se advierte unos problemas de gestión en el negocio ordinario bancario.
Aquesta setmana passada també vam estar molt atents a les maniobres del Banc Central Europeu de l'increment dels tipus d'interès. La professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz, explicava la setmana passada a RAC1 que no és partidària d'aquestes pujades del tipus per fer front a la inflació. I ara li formulo la pregunta.
Jo no sóc massa partidària d'arreglar el problema de la inflació amb pujades del tipus d'interès, perquè, com sempre he dit, és un problema que ve de la part de l'oferta i no de la demanda. I per tant estem fent servir polítiques que tenen molt d'impacte i tenen molt d'efecte en el costat de quan la inflació ve pel costat de la demanda i en canvi per al costat de l'oferta, doncs és una mica una tortura i aquí s'enduran tot el que hi hagi pel davant. Per tant, pensaria en altres tipus de polítiques que poden ajudar.
L'increment dels tipus d'interès, de quina manera està afectant a la banca? Perquè la setmana passada en el programa parlàvem de la repercussió que té aquest increment dels tipus d'interès amb els bons de les entitats bancàries.
La opinión de esta profesora académicamente es impecable, pero es poco realista en el mundo en el que nos movemos. Y luego lo explicaré si quiere. ¿Por cómo afecta la subida de tipos de interés? Pues pienso una cosa, los bancos, la parte derecha de sus balances, imagínense que tiene los depósitos contraídos o con sus depositantes, a los cuales estos depositantes, lógicamente, están viendo que todo el mundo que empieza a invertir ahora en el mercado está obteniendo mayores tipos de interés por sus inversiones, mientras que ellos están vinculados en operaciones antiguas ahí arrastrando los pies, como quien dice. Y esos bancos, lo que tienen, donde tienen invertidos esos fondos es en activos de renta fija, que es el caso prototípico de Silicon Valley, que es el motivo de su quiebra, de su fallida. Lo tienen invertido en activos de renta fija a largo plazo, puestos en circulación hace años cuando los tipos de interés estaban bajo mínimos. Entonces, lógicamente, si esos activos antiguos se quieren poner en la venta para atender las necesidades de disposición de fondos de los clientes, de los depositantes, van a tener una penalidad en precio, porque desprenderse ahora de un bono del Tesoro norteamericano que es muy solvente, pero que puede pagar el 0,25% de tipo de interés al año, por decir algo, en una época en que ya hay bancos que en banca privada en España están ofertando el 3% a sus clientes, pues lógicamente va a generar una pérdida en términos de precio. Se va a vender por debajo de su valor nominal. Y eso, multiplicado por miles de operaciones, acabaría teniendo un impacto en el balance del banco, pues aflorarían pérdidas. Y ahí está el mecanismo de transmisión de esa política monetaria de subida de tipos de interés en los balances de los bancos. Cómo la subida permanente de los tipos de interés puede acabar generando pérdidas en los activos bancarios y a las entidades. Por eso, estos días ya se está hablando de poner fin o reducir la velocidad sustancialmente en el calendario de subidas de tipo de interés que tenía previsto tanto la Reserva Federal, que pasado mañana comunicará cuál es la nueva decisión. Ya no se habla de subir 0,50 puntos, sino 0,25 únicamente, y próximamente el Banco Central Europeo, que la semana pasada le pilló a contrapié con 24 horas para reaccionar y subió los 50 puntos básicos que ya tenía comprometidos y comunicados. Entonces, esa es la forma en que una medida, la política monetaria, produce lo que en otros ámbitos ahora lamentablemente se llama efectos indeseados, ¿no?
Aleshores, el que ha passat amb Credit Suisse té alguna cosa a veure amb aquesta, en fi, amb aquesta baixada del poder adquisitiu d'aquests bons, o no hi té relació? Ho dic perquè sí que vostè m'esmentava el Silicon Valley Bank.
Correcto. Vamos a ver, la situación de subida de tipos de interés como medida monetaria principal para poner límite a la inflación está afectando a toda la banca en general. Lo que ocurre que si a esa causa perniciosa le añadimos otros problemas, como podían ser una indebida estructura de balance en el caso del Silicon Valley, por lo que les acabo de decir, o una mala gestión del negocio ordinario en el caso de Credit Suisse, que se venía acumulando durante años y a lo cual hay que añadir la falta de confianza de los propios accionistas, pues a estos evidentemente son las primeras fichas en que van a tener van a soportar un efecto más gravoso de esta política de subida de tipo de interés. Son los primeros en verse afectados, porque ya tienen, además de verse afectados por la subida de tipos, les afectan otros motivos de distinta índole.
Abans vostè m'ha dit, després li comentaré, que era afinat el comentari de la professora de la UOC, però m'ha dit, després li acabaré d'afegir-me al respecte, sí, dels tipus d'interès. Què volia dir?
Veo que tiene buena memoria.
M'ho he apuntat.
Tampoco hacía tanto que se lo había dicho. hay tres grandes medidas para acabar con la inflación de manera radical. Una es una que conocimos lamentablemente hace ahora justo 3 años y que nadie quiere volver a soportar, que es un confinamiento. Una paralización de la economía. Eso es impensable en este momento, pero sería una forma de hacer caer las demandas y la oferta y empezar de cero, sin inflación. Entonces la descartamos. Nos quedan dos. Una que es de ámbito político, de política fiscal, y es una subida extraordinaria de los impuestos, que el pasado viernes lo oía también en línea con esta profesora, a Niño Becerra, que la defendía.
Sí.
Por ejemplo, una subida, por decir algo, extraordinaria del IVA al 40%, al 45%. Evidentemente, se cae el consumo de un día para otro radicalmente. Ahí cae la inflación. Pero eso es una medida de política fiscal que al gobierno que a la Moncloa no la veo en condición, ni a otros gobiernos, evidentemente, nadie va a tomar una decisión de esa naturaleza. Entonces, la tercera medida que queda, descartado el confinamiento, descartada la subida de los impuestos indirectos, la única que nos queda es la subida de los tipos de interés en manos del Banco Central. Y ahí es donde hay que jugar, es un juego de equilibrio pues ciertamente difícil, porque tiene efectos perversos, como estamos viendo ahora, efectos de segunda corona, si quiere, indirectos en materia bancaria. Entonces, por eso decía que la decisión, la opinión de la profesora la semana pasada, académicamente es impecable, pero políticamente es poco realista, es inviable. Entonces, solo nos queda trabajar contra la inflación, que no es otra, que la inflación a su vez es la causa de unas circunstancias económicas. Estamos atacando las consecuencias, no la causa. Habría que atacar la causa de la inflación. Pero para atacar la inflación solo nos queda la política de tipo de interés.
¿Y cuál es
ahora,
la causa?
Además, bueno, la causa ya tenemos, el incremento de los costes de la energía, de los suministros, de la mano de obra, de manera inducida. Entonces, es lo que ha provocado el incremento de precios que se ha padecido tras el levantamiento, tras el fin de la pandemia, básicamente. Entonces, eso tiene también un componente geopolítico, muy difícil, y unos intereses contrapuestos y que es muy difícil de equilibrar.
Hem començat parlant del Credit Suisse. Ara que pràcticament capitalitzi tot el sector de la banca a Suïssa un únic banc, com és l'UBS, aquesta concentració de poder, és assolir més risc o com ho valora vostè?
Vamos a ver, yo creo que ahora mismo se está hablando, se discute si hay riesgo de contagio, no hay riesgo de contagio. Evidentemente yo creo que ciegos no somos, y lo que estamos viviendo en las bolsas no es una ensoñación, Tony. El riesgo de contagio ya está ahí, lo que pasa es que son los primeros síntomas de un riesgo de contagio. Hoy se han filtrado que un par de grandes bancos europeos, desconozco los nombres, están haciendo ejercicios de simulación porque creen que sí que se va a producir puede volver a caer la confianza en el sistema bancario europeo si apareciera otro banco en situación similar a la de Credit Suisse. Entonces, lo que es cierto es que los reguladores, los bancos centrales, aprendieron mucho en la crisis de 2008 y eso es una ventaja. Y ahora han reaccionado, quizá no con la rapidez necesaria, porque en el caso de Silicon Valley la reacción se produjo después de que Goldman Sachs dijera que no quería cubrir una ampliación de capital para sofocar el incendio. Aquí se ha producido después de que el principal socio árabe, accionista árabe, dijera que tampoco iba a ir a la ampliación de capital de Credit Suisse. Entonces, inmediatamente, en cuestión de 3-4 días, los bancos centrales han reaccionado y han buscado soluciones que hoy, por lo menos transitoriamente, la situación está controlada en las bolsas. Entonces, tenemos un monstruo bancario que antes ya era un monstruo y ahora es un megamonstruo. Va a estar sujeto a los mismos... Ya viene de una situación donde estaba bajo una supervisión extraordinaria y ahora, pues con más motivo, va a estar así, porque aunque no sea un banco de la zona de euro, pero piense que en el caso de Credit Suisse el solamente el 12 o el 13% de su negocio estaba en territorio suizo, el resto era a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no?
Doncs, no és que vulgui ser pessimista, però és evident que, tot i que vostè diu que el que s'intenta és evitar el risc de contagi, malauradament, si pràcticament el negoci estava pràcticament el 80% fora de Suïssa, doncs és evident que hi haurà un cert contagi. Doncs, aquest és la meva lectura.
El contagio s'ha producido des del moment en què la bolsa espanyola la setmana passada caia un 5%. Si eso no lo llamamos ya contagio, pues no sé qué necesitamos que se produzca para que haya contagio.
Bueno, per exemple, l'IBEX 35 avui ha arribat a caure més del 2%, ha anat a l'alça després que divendres tanqués la pitjor setmana, com diu vostè, en un índex del 6%.
El problema...
Digui, perdoni.
Sí, no, quiero decir, a lo mejor es un concepto un poco claro, pero yo creo que puede ayudarnos a todos. Cuando estamos en estas situaciones, los bancos centrales, los gobiernos, nuestro gobierno hoy dice que están mirando atentamente la evolución de la situación. Digo, oiga, pero vamos a ver. Y todo el mundo dice que la banca europea tiene unos niveles de solvencia muy importantes. Sí. Y eso es verdad. Desde la crisis del 2008 ha mejorado. Pero no hemos de poner el foco, no se ha de poner en la solidez de los diques de contención que tenemos, porque lo que desconocemos es la envergadura del ataque. valga la expresión. Lo que no sabemos es, y estamos hablando de sugestiones, de perspectivas subjetivas de los inversores, que pueden entrar en pánico o literalmente en pocos días, y eso adquiere una envergadura para la cual todos estos diques de protección, que es el equivalente a lo que llaman las reservas bancarias, pues pueden ser insuficientes. Entonces, por eso, ante un ataque de envergadura desconocida, pues no sabemos si nuestras defensas van a ser suficientes o no. Que son buenas defensas, lo son, però no sabremos si són suficientes para ese ataque.
Perquè si ara li demano de fer de... Vull dir, ja sé que em dirà que no és evident, però aquest iceberg que vostè apunta, clar, no sabem o no es pot fer un càlcul de les dimensions del que ens trobarem en un futur. Ho dic perquè, per exemple, hi ha caigudes de bancs europeus que no deixen de ser, bueno, si més no, un punt alarmants, no? El Deutsche Bank ha arribat a cedir un 10%, l'holandesa ING el 9%, la francesa BNP Paribas el 8%. No sé fins a quin punt els bancs poden mantenir aquestes dinàmiques, i si baixen tant, li volia preguntar si això és per una conseqüència del pànic, de la por, o sigui, la poca confiança que tens amb el banc, o hi ha alguna cosa més que a mi se m'escapa i que vostè em pot posar llum?
Bueno, todas las causas que llevan hasta a la situación de quiebra de un banco tienen conexión unas cosas con otras, y además se produce una circunstancia, y es que el efecto de contagio no se transmite de manera directa, sino que es como una bomba racimo. Entonces, Credit Suisse, por decir algo, o Lehman Brothers, que ya es un muerto y no, y podemos hablar sin ningún problema. Lehman Brothers, pues tenía operaciones con 1 millón de contrapartidas a lo largo y ancho de todo el mundo, solo en operaciones de derivados. Entonces, y ese millón de contrapartidas, a su vez, tendrían decenas de miles con otras entidades. Y es ahí donde se produce el efecto de riesgo dominó y de transmisión del contagio de manera indirecta, que lo contamina todo. Entonces, la envergadura es incierta, efectivamente.
Quan vostè sent la presidenta del Banc Central Europeu, que ho ha tornat a subratllar avui, Christine Lagarde, que es compromet a proporcionar liquiditat sense límits als bancs europeus si cal per tallar un efecte contagi a Credit Suisse, vostè què en pensa?
Es lo que tiene que decir, pero si entonces, como es lo que tiene que decir, está comprometida por su cargo, y su obligación es transmitir confianza con independencia de que ella se crea al 100% sus palabras. Es lo que pienso.
No el veig, diguéssim, molt confiat amb les paraules de Christine Lagarde. Vull dir que no, se les cregui. No, vull dir que es cregui el que diu, vull dir.
Repito, ella dice lo que tiene que decir por razón del cargo que ostenta, pero hemos tenido bastantes ejemplos de personas que al día siguiente de decir algo parecido, pues ha producido la catástrofe.
Marta.
Sí, una pregunta. Estàvem parlant del risc de contagi, el professor deia el risc ja està aquí, ja el tenim aquí. Si això... Yo no voy a cridar el mal temps, ¿eh?
Perdón,
sí,
Marta,
sí.
Y he dicho también que en el caso de Credit Suisse se ha reaccionado de manera rápida, sí, y muy eficaz, cosa que en otros casos no se ha producido, ¿eh?
Perfecte.
O sea, que se ha aprendido.
Pero también deia que desconeixem, o sigui, que hi ha uns dics de contenció que són sòlids, però que no se sap què pot passar si comença a haver-hi un cert pànic. Aleshores, si finalment hi ha un risc, o sigui, aquest risc de contagi es materialitza i es contagia en altres entitats, qui s'ha de preocupar? La gent que ha comprat bons? La gent que té estalvis al banc? O sigui, qui estaria en risc? Qui ha de patir en aquesta situació com aquesta?
Esa pregunta, Marta, hasta esta mañana tenía una respuesta, y después de analizar la solución de Credit Suisse tiene otra distinta. Hasta ayer por la noche, o hasta el viernes, por simplificar, los primeros en tener preocupación deberían ser los accionistas, en segundo lugar los bonistas y en tercer lugar los depositantes, en nuestro caso en la medida en que tuvieran depósitos por encima de 100.000 euros por persona y entidad. Desde hoy se ha producido un cambio, porque el esquema de rescate de Credit Suisse ha trastocado este orden de prelación, y los primeros en soportar las pérdidas son los bonistas. Los bonistas en primero van a en principio van a perder toda su inversión, mientras que los accionistas van a recuperar del orden de de 70 céntimos, 80 céntimos por acción. Entonces ahí no puedo dar una respuesta cierta, porque hoy han trastocado lo que era el orden lógico de prelación vigente a lo largo de los años. En último lugar, las pérdidas las soportarán los depositantes y tendrán pérdidas en la medida en que los mantengan depósitos por encima de 100.000 euros por persona y entidad. Eso sí que se mantiene cierto según la legislación europea. En el caso norteamericano de California era 250.000 euros por persona.
Per tant, la gent, no sé si hi ha molta gent que ens estigui escoltant ara, que tingui més de 100.000 euros guardats al banc, aquests podrien perdre, a partir de per sobre dels 100.000 euros, això ho podrien perdre?
Por encima de 100.000 euros no está garantizado en caso de quiebra del banco, no, el Fondo de Garantía de Depósitos no cubre por encima de 100.000 euros, efectivamente.
Es que Marta va...
Eso es lo que dice la ley. No,
Marta tiene metálico.
No, home, no ho dic per mi, però pot haver-hi gent que ho està escoltant.
No, escolta, sí, és molt interessant el que estàs explicant. Clar, això que estem dient, això ha passat a Credit Suisse, clar, això el que deia més la confiança o la desconfiança que pots tenir amb el banc. Aleshores, jo li faig una darrera pregunta. Quan els bancs d'aquestes darreres setmanes o fins i tot mesos han donat els resultats del negoci, tot han estat mils de milions de beneficis, rècords. Aleshores, hi ha una cosa, professor, que no entenc. Com podem estar parlant de beneficis, de rècords, de que ho han patat, i ara estem parlant de patar, però per la part que no veiem, per la part de l'iceberg que no es veu?
Por un motivo, porque son beneficios contables, no son billetes en su bolsillo, Tony. Los beneficios esos no significan tesorería, liquidez, y ahora estamos ante problemas de tensiones de liquidez en la banca. Y eso lo podemos ver la semana pasada, podemos advertir cómo se puso de manifiesto en la caída de las cotizaciones. El jueves, me puedo equivocar. Quienes más sufrieron en la caída de las cotizaciones fueron especialmente los bancos medianos, en mayor medida que los grandes monstruos de la banca. ¿Por qué? Porque los bancos medianos tienen un porcentaje de liquidez, de tesorería, de calet, inferior a los grandes bancos. Con lo cual, los grandes tenían, en teoría, mayor capacidad de resistencia frente a un problema de esta magnitud. Entonces, es distinta los resultados contables, que no implica necesariamente liquidez en el bolsillo del banco. Un gran banco puede tener un 10% de su balance en tesorería, en caja, lo que para nosotros sería la cuenta corriente disponible y el dinero en el bolsillo. Entonces, mientras que los bancos medianos bajaban hasta el 5 o el 6%, entonces tenían menor porcentaje de activos en tesorería. Y por eso es distinto. Han tenido beneficios, pero no es son resultados contables. Aumentan la solvència, i bien hecho que està.
Professor, continuarem parlant, perquè tinc la sensació que estem davant d'una bola de neu d'aquestes, que veurem on s'atura. Moltíssimes gràcies, com sempre, una forta abraçada.
Bona tarda.
Gràcies, professor de Banca i Mercat de Capitals, Juan Ignacio Sanz. No sé si tens alguna última hora al respecte. Hi ha els números de la borsa que ara mateix en positiu, no?
Exacte, com hem de dir que l'IBEX 35 està ara en verd, marca un més 1,45%, i els bancs, que podríem dir que avui estan plans, que gairebé no pugen, però tampoc baixen. Per tant, aquestes baixades de primera hora, doncs s'ha girat la truita.
Tenim la volta, sí. Arribant al final, a Platja d'Aro.
Serà Platja d'Aro, sí, allà ha vingut de les botigues.
Sí,
hem passat per davant.
S'hagin quedat...
Hem passat per davant. Mira com està sec, sec, els arbres ni una fulla.
Bueno, això, perdoni, aquí on estan passant... Bueno, és que és hivern, encara no ha florit.
No, té brosten, ja no, que hi ha brosten. Oi, té quina seco, mira.
Sí, home, però li torno a dir que no... Els arbres no han florit perquè encara...
Ah, brosten, mira, això és davant del Pepe Park, que sí. Portava la neta a jugar al Pepe Park. Sí. Mira com està de sec tot,
Però li torno a dir que és hivern i encara no han florit els arbres.
No, Això és la sequera. Si no plou aquest estiu, aquest estiu plorarem.
Sí, aquest és el terà.
7 quilòmetres.
7 quilòmetres.
Agafen el repatxó que pugin a Segaró per allà al costat del Caprabo.
I més problemes tindrem si vas a l'aeroport allò que vols canviar d'aires i et trobes que no hi ha aeroport.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Com a professional, vius optimitzant. Optimitzes el teu temps per anar d'aquí cap allà. L'espai del vehicle que hi càpiga tot. Nou Renault Kangoo Frugó E-Tech. Està fet per tu. 100% elèctric i fins amb 300 km d'autonomia. La millor de la seva categoria. Amb optimització de la càrrega i obertura lateral d'1,45 m. Per la gent que no para mai. Nou Renault Kangoo Frugó E-Tech 100% elèctric. Amb la millor autonomia de la seva categoria. Vine a provar a la xarxa Renault. Empresa col·laboradora de l'Andalucía Valderrama Masters.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 79 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Tindrem el cotxe d'aquí un parell de dies.
Genial, Antoni. Ja saps que em refio totalment de tu. Vaja, com si fossis fill meu. Bé, i també en Rubén. Aquest es diu Rubén, oi?
Sí, Rubén.
En fi, tots els que sou del taller sou com fills meus.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC ho presenta Tu diràs des de la Volta a Catalunya. El dimecres 22 de març, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia, una nit de Tu diràs i ciclisme coincidint amb una de les etapes de muntanya de la Volta. Amb Aleix Parisell, la redacció d'esports de RAC 1.
Un any més ens endinsarem en la prova ciclista més important del país per parlar amb els seus protagonistes.
El dimecres 22 de març, a 2:15 des de Llívia, el Tu diràs se'n va a la Volta.
I estigueu atents, que tenim preparades algunes sorpreses.
RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Bé, jo no sé si teniu plans pels vostres fills, però si voleu que passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura, ja són aquí les colònies de ràdio de RAC 1. Del 25 de juny a l'1 de juliol, els joves d'entre 8 i 16 anys podran descobrir el món de la comunicació i la ràdio de prop, gaudint al màxim d'activitats d'aventura a Vic.
Portaré els meus.
Vostè? Quins
sí,
fills?
Tots els meus. Tots els meus portaré allà.
Entreu a coloniasracu.cat i feu la reserva i la inscripció. Les organitzen Club Elements i Radiofònics amb la col·laboració de RAC 1.
A veure, què més tenim avui, dia 20 de març, Míriam Díaz?
Doncs mira, tenim que és el, podríem dir, el Dia Mundial dels Dies Mundials.
Sí, n'hi he vist que n'hi ha molts
avui. Avui la llista per triar i remenar. El primer, que ja l'hem comentat, amb Dani Arbós. Dia Mundial de la Felicitat, que l'ONU va instaurar el 2013 a proposta del país de Bhutan, que va decidir basar la filosofia del seu govern en la felicitat dels seus habitants.
Oh. I quin país, per això... Un país de Bhutan?
Bhutan, Bhutan.
Ah!
Que és aquesta mena de...
País de Bhutan.
Regne, no? Que tots són súbdits i aquestes coses.
Tothom és feliç allà. Sí.
Que hi ha aquell rei que té tot ple d'or i...
Allà tots deuen tenir gas, el país del Bhutan.
Va! Un
dia empatarat de tanta
felicitat. De bombona, gas de bombona.
Explotarà de tanta felicitat.
Som de la gent que t'he portat al programa.
Sí, sobretot.
Sí, sí. I l'estufa.
Estem aquí comentant coses.
Sí, ells a més
de tenir... Jo estic amb la Caila, estem fent quatre números. Quatre... Com no ens arruïnem?
Tots dos heu quedat? Sí, sí. Heu quedat?
Acaben d'obrir l'aplicació del banc, sí, sí. Tots dos alhora. Ah,
doncs el dia de la felicitat,
sense parar.
Res de preocupacions, has de ser feliç,
Has de ser feliç.
No, a més, estem pendents de la tele perquè hi ha hagut una caiguda a la volta. Sí, uns quants ciclistes
Segaró,
pobres que...
A Segaró ha sigut davant de la vianda.
S'han fet mal.
Davant del restaurant de la vianda a Segaró, allà s'han fotut la nata.
Hem de dir que allà a Bhutan, a més de tenir el PIB, el Producte Interior Brut, tenen un concepte que es diu FIP, que és la felicitat nacional bruta. Bueno, calculen una mica en quin estat del benestar està.
Això... Us has de millorar les coses, neteja-la.
Això s'ha fet viral i ara... S'ha fet viral i ara cada any doncs es fa un índex de quins països són més feliços al món. I el més feliç per sisè any consecutiu és Finlàndia, seguit de Dinamarca i d'Islàndia. Espanya, en quin lloc està? Doncs al lloc 32, entre Estònia i Itàlia i per sota de països com Aràbia Saudita, Costa Rica o Romania.
Per tant, segons aquest estudi, allò que diuen sempre que com a Espanya res, no pel que fa a felicitat.
Exacte.
Que no és ben bé així.
S'hauria d'obligar la gent a ser feliç. Obligar. Sí o no? Fer un esforç tothom per ser-ho constantment, encara que hagis d'apretar el cul així fons. Rient per tot, això que faig jo. Cada frase riure després, encara que no faci gràcia. Encara que sigui una cosa penosa. Demà m'haig de llevar a les 6 per anar a treballar. Saps? Coses així. Ha pujat els preus, ara s'enfonsarà tota l'economia i ens arruïnarem tots. Sona diferent o no? Sona diferent?
Sí, tant.
Sí. Sembla menys greu.
Sí.
S'ha mort tota la teva família. Soc tan feliç, igualment, saps? És igual, home. Ara, demà, doncs, el més segur és que...
Cau un meteorit.
Que tindrà un meteorit i et tocarà justament el teu cap. No estic fent cap mena de gràcia. Estic fent el ridícul al programa de ràdio.
Ara, és feliç o no és feliç?
Hombre, igual com si hagués fet molta gràcia.
Mira, per feliços els vegans avui, perquè avui és el Dia Mundial sense carn.
També és el Dia Mundial sense carn.
Sí, promocionat. Mogut per una organització nord-americana.
Per què? Impossible, per què?
Estem plens de carn, tots. Està un vegà, tu agafes un vegà i té la mateixa carn que tu. Té menys greix, això sí. Menys greix. Però el carn, igual. Per tant, no menjar carn, perquè estàs en contra de carn, és absurd, perquè tu seguiràs sent de carn. És més, la carn que tu menges la cagues. És el xocolata del lloro, de la carn que tenim.
Estan fotent l'esprint a la volta,
Sí.
Va, també no podem obviar que avui és el Dia Mundial de la Farina.
Avui també és el Dia Mundial de la Farina.
Per reconèixer els agricultors.
Hombre, per la mica de dia.
Es porta molt. S'ha portat la farina, perdoni, s'ha portat tota la vida la farina.
Pan gallego, el pan gallego.
A més, ja també hi ha farina d'aquestes de cocaïna que és integral.
No. Què diuen?
Però què està dient?
Sí. Per si no...
Cocaïna
integral. Més,
I cocaïna amb espelta, no?
Sí.
Sin gluten.
Sense lactosa. Més dies mundials.
Cocaïna sense lactosa.
Sí.
Més dies mundials amb animals de protagonistes. Avui és el Dia Mundial del Pardal. Del Pardal, sí. Que estan desapareixent i van crear aquest dia per reivindicar-ho.
Desapareixen de què? Si ningú els caça. Si ningú els vol dir caçar. És un tallot petitet que va fent
Bots,
que té unes molles als peus i pica molles. Té molles als peus i pica molles. I ningú els caça. Tu compares un pardal amb un pavo real d'aquests, un gall d'indi, I no, bueno,
un gall dindi és una cosa, si un gall dindi és una cosa i un pou és una
altra. Si és de menjar petxuga de pardal...
Per aquests comentaris, va, deixeu-me acabar, home. I el Dia Mundial de la Granota, també, per conscienciar de...
Com pot ser que tots aquests dies mundials s'hagin acumulat avui? No ho entenc.
Noi...
Per què la granota avui?
Aquesta setmana, déu-n'hi-do, demà...
Quina classe té la granota amb el pardal?
Home, les anques de rana, eh?
I espera't, perquè veig que no hem acabat amb els dies mundials. No, què més?
No, mira, parlem de França, perquè coincidint amb les mocions de censura aquesta tarda sí? contra el Macron, avui és el Dia Mundial de la Llengua Francesa i la Francofonia.
Es diu en francès, diu en francès. És que vas en contra del Dia Mundial, dient-ho en castellà o català.
Digui-ho vostè, digui-ho
vostè. Jo he organitzat aquest dia.
No és un mestre de mestres.
El que anuncia el dia del francès, que ho digui en francès, va en contra el seu propi dia que ha creat. Digui-ho
vostè,
el fogol, el joguer, la cosa així.
Mora meva. Bueno, algun dia més mundial?
I el Dia Mundial de la Salut Bucodental, també.
Dental.
Mira, fa, molt important.
Fa una setmana, ni una setmana.
I la bucoqueixal? Perquè això és un problema. Jo tinc els queixals destrossats. No he trobat cap queixalista. No hi ha queixalistes. Tothom fa les dents. Perquè no fa
dentistes, dentistes,
sí. Dentistes els que vulguis? Sí, dentistes el que vulguis. És més fàcil perquè les tenen més a prop. Però això d'anar a dintre... Es veu que els hi fa mandra.
No hi ha queixalistes.
Estic destrossats, eh? De la càries i la cosa. Anem buscant i buscant per Google.
Serà perquè no se'ls neteja, potser.
Bueno, busca per Google, què busca? Queixalista?
Queixalista.
Clar, no m'estranya que no n'hi fiqui, de veritat.
Hi ha un buit aquí. Fes hi ha gent a l'atur. No, ens dediqueu-vos al queixalisme.
I tant, i tant. Escolti, és que té raó.
Està ben d'anar, està ben d'anar.
Ha guanyat un croata, es veu?
M'ha semblat. Ja s'ha acabat. Sí, sí. Sant Feliu de Guíxols.
No és l'obè, no és l'obè.
Bueno,
no
és l'obè.
Està molt ben informat, vostè.
Escolta, abans d'acabar, silenci. Sabem alguna cosa d'aquest procés de pau que portava sota el braç Xi Jinping a Moscou?
A veure, en principi d'això en volen parlar demà.
Ara, avui.
Avui és una jornada avui, una mica de...
El dia dels regals i de les fotos.
Sí, de dinaret, del peloteig, d'aquestes coses que fan els líders mundials quan es troben. Res, s'han trobat, estan reunits ara mateix Vladimir Putin i Xi Jinping a Moscou. No sabem si parlant d'Ucraïna o no, però... Això, molta expectació per aquesta trobada. Europa no hi té gaire...
A què veus, Kailà?
Il·lusió.
Que t'ha fet riure, ara.
Va, un atac de riure.
Mirant-te el compte bucorrent. Sí, sí, més bé està mirant, que veuràs el que et quedarà.
Ara.
Ja veuràs, ja.
A mi sí que em fa riure.
Aquí, amb aquestes... No. Ara vinc, ara vinc. Bancaris. Vés. Bé, Míriam, fins després.
Fins ara.
3 minuts i les 5. Fins ara.
RAC 1.
Tabaquisme, alcoholisme, xarxes socials, l'ansietat i l'estrès afavoreixen les addiccions. El mindfulness pot ajudar-te a disminuir o eliminar aquests problemes. Blanca González Banks és la teva terapeuta transpersonal i consultora perquè puguis sanar-te, millorar-te i transcendir el que ara et sembla impossible. Demana cita al 655-624-863. Més informació a blangio.com.
Bitravel és on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món. Cultura o aventura. Agafar el tren o volar. T'esperem amb moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a Bitravel del 24 al 26 de març a Fira de Barcelona. Recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a bitravel.com.
La Sagrada Família no porta ni 7 forns Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duran tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i a la botiga Miele a Via Augusta 24.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nena, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. Clínica-masculina.com.
Barcelona, ens has fet sentir tan pretty que ens acomiadem amb un gran regal. T'oferim un 2x1. Com ho sents? Et regalem una entrada. Última oportunitat per gaudir del ritme de Bryan Adams amb Pretty Woman al musical. Fins al 30 d'abril al Teatre Apolo. Compra ara la teva entrada a teatreapolo.com o a prettywomanalmusical.com i convida a qui tu vulguis. Barcelona, has estat molt pretty.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental.